Doncs mira, avui és el Dia Mundial dels Cereals i és avui 7 de març per ressaltar la importància al consum humà i animal i la fabricació industrial de diversos productes. Eh? És la base de l'alimentació, els cereals, però que no ha de ser l'únic, ja saps, fruita sobretot, verdures i alimentació variada. Parlem els dijous amb el nostre nutricionista. Demà és dia 8 de març, però avui ja s'estan fent els diversos actes institucionals, almenys a la ciutat de Lleida. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Comencem setmana, com et deia, dilluns 7 de març, hores d'ara, les 12 i 21 minuts, amb 8 graus a la ciutat de Lleida, i el que és notícia, plovent, no re, aviam no re, poc, 0,2 litres per metre quadrat, des de les 11, que estan caient aquesta pluja tan fina, almenys a la ciutat de Lleida. Però benvinguts siguin, que necessitem molt més, sí, i sembla que demà potser tornaria a ploure. Però de moment tenim això, eh? Baixada de temperatures, 8 graus, des de les 11 plovent de manera feble i fins ara s'han recollit 0,2 litres per metre quadrat. Tot seguit, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, la previsió meteorològica també, l'actualitat informativa, com et deia. Avui estarà amb nosaltres el subdelegat del govern a Lleida, José Crispín. Amb ell parlarem, doncs, de la campanya de la fruita, mira, sense anar més lluny, del desmantellament dels peatges a l'autopista AP2 i d'altres temes. També posarem somriures a les cares de la gent. Ja saps que els dilluns ho fem amb el Joel Carnicer, camí cap a la una de la tarda. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a dos quarts de dues posem sobre la taula els resultats esportius a la nostra tertúlia de la radiografia. Doncs resultats i notícies del món dels esports. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuïn predominant els cels ennuvolats amb precipitacions febles i disperses amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.000 metres. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i a la resta no presenten gaires canvis, amb unes màximes de 14 graus a Balaguer, de 13 a Lleida capital, a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i quedarà del sud i del sud-est durant aquesta tarda. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem cels ennuvolats amb precipitacions que seran més abundants durant la tarda, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.000 i 1.400 metres. Per últim, les màximes demà no presentaran gaires canvis o pujaran lleugerament, amb uns valors que rondaran els 15 graus a Lleida capital i a Balaguer, els 13 a Tàrrega, els 12 a la Seu d'Urgell i els 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I hem de començar parlant de successos, i és que un jove va resultar ferit greu dissabte a la nit al ser agredit amb un matxet durant una baralla entre dos grups a l'entrada d'un bar al carrer Paer Casanoves de la ciutat de Lleida. També va resultar ferit un altre home, amb importants talls a un braç causats per uns vidres trencats durant la baralla. Segons informa la Guàrdia Urbana, els fets es van iniciar cap a les 9 de la nit a la terrassa exterior d'un bar al carrer Paer Casanoves, on es va produir un primer enfrontament entre un grup de clients i tres transeünts. A cop de matxet, Lleida, any 2022, segle XXI. Si és que després ens alarmem de com pot ser que hi hagi una guerra començant a l'any 22, però mireu què està passant als carrers de Lleida. Baralla a cop de matxet. Baralla a cop de matxet. En fi, seguim parlant de successos, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut 8 intoxicats en un incendi en la cuina d'un pis a Cervera, Arnau Vilà.
8 persones van resultar lleument intoxicades aquest diumenge a la nit per un incendi a l'avinguda Prat de la Riba de Cervera. Segons han informat els bombers de la Generalitat, el cos d'emergències va rebre l'avís cap a les 9 i 10 del vespre i el sistema d'emergències mèdiques, que es va desplaçar fins al lloc dels fets, va atendre els 8 afectats amb èxit. Els bombers, que treballaven amb 3 dotacions, van finalitzar les tasques d'extinció i ventilació del pis al voltant de les 10 de la nit.
Seguim parlant de crònica judicial perquè la Policia Nacional ha detingut a la frontera amb Andorra, la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, un home i una dona que portaven diversos tipus de substàncies estupefaents al cotxe. En concret, cocaïna, speed, haixís i cocaïna rosa. Agents que feien tasques de control al pas fronterer van interceptar un vehicle amb dos ocupants. Quan van sol·licitar la documentació per comprovar si reunien els requisits per poder passar, van trobar que un d'ells tenia prohibit sortir de l'estat espanyol. Els agents van trobar 9,17 grams de speed a la bossa de la dona, substància que també van trobar en diverses planes d'un llibre que portava a la bossa, així com en un estoig multicolor. Els agents van registrar el vehicle i va ser llavors com van trobar la resta de substàncies. Dos blocs embolicats en paper blanc transparent amb un pes aproximat de 179,44 grams que semblava haixís. També 10 bosses de cocaïna rosa, 11,94 grams en total, una bossa amb 20 amfetamines i una bossa amb 38,67 grams de cocaïna. Per tant, tot una pila de substàncies estupefaents. Amb crònica judicial, el jutjat de Barcelona ha processat a 8 persones per cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana durant les protestes a la Rambla per l'empresonament del raper Pablo Hasél al febrer del 2021 i les ha deixat a punt de judici a l'espera dels escrits de l'acusació. Els hi atribueix els delictes d'intent d'homicidi, organització criminal, manifestació il·lícita, desordres públics, atemptats a l'autoritat, incendis i danys. Tot això, tot això per unes protestes que a priori havien de ser pacífiques. Tot això. En fi, et deia al principi que sembla estrany que segueixin, bueno, que hagi de començar una guerra en ple segle XXI, a l'any 22. Doncs sí, tenim aquesta invasió d'Ucrània per part de Rússia. I entre d'altres coses, el que genera és aquest èxode de ciutadanes i ciutadans de Kiev o d'Ucrània en general, doncs cap a les fronteres i després redistribuir-se cap a la resta de països europeus. Per exemple, a casa nostra, Guissona, ja acull una quarantena de refugiats ucraïnesos.
La localitat de Guissona, a la comarca de la Segarra, ja ha rebut 44 refugiats ucraïnesos. Tots ells han arribat en els darrers dies i es tracta, en la seva gran majoria, de dones amb els seus fills, que tenen vincles familiars amb veïns del municipi. L'Ajuntament s'encarrega de gestionar l'acollida a través d'un formulari on la ciutadania ofereix diverses modalitats d'allotjament. L'alcalde, Jaume Ars, ha explicat que la localitat pot acollir fins a un centenar de persones, xifra que considera que pot ser insuficient. Per això, aquest dissabte ha fet una crida als municipis de Ponent perquè posin a disposició allotjament per als refugiats que fugen de la guerra.
Sí, nosaltres ara en aquests moments podem acollir 100 persones, a podríem arribar. Hi ha diferents models d'acollida, és a dir, hi ha l'acollida d'una habitació compartint amb una família, hi ha l'acollida també d'un pis buit que té i el posen a disposició, i també tenim l'acollida d'alguna dependència que no és de Guissona, però per exemple és d'Ivorra o de Sanaüja, que disposem d'alguna casa parroquial que hi ha 4, 5, 6 habitacions que hi poden cabre bastantes persones.
D'altra banda, Jaume Ars ha explicat que habilitaran un espai a la biblioteca municipal perquè els menors refugiats puguin trobar-se i entretenir-se amb tècnics ucraïnesos que facilitin la integració i acomodin l'estància. En l'àmbit educatiu, Jaume Ars conclou dient que el Departament d'Ensenyament encara no ha resolt l'escolarització dels refugiats.
I canviem de tema, parlem d'espectacles, i és que aquest cap de setmana, ahir diumenge, va tancar l'Animac amb 18.000 visitants aquesta edició de la Tornada a la Presencialitat.
La Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, també conegut com Animac, tanca aquest diumenge la seva 26a edició amb prop de 18.000 espectadors. La directora del certamen, Carolina López, ha explicat que la gent ha respost molt bé a les diverses projeccions i esdeveniments.
Aquest any era un any que tocava presencialitat i aleshores, doncs, de cara al programa, ens hem esforçat que així sigui, amb uns continguts, crec, força atractius, i la gent ha respost molt bé. No només a les projeccions de llargmetratges, de curtmetratges, sinó també i sobretot jo diria que l'estrella han estat les conferències.
Entre divendres i diumenge passat s'han projectat 251 films en diferents espais de la ciutat. També s'han realitzat tallers per als espectadors de la mà de professionals del sector. El festival tancarà definitivament les portes el 13 de març, que és quan acaba la projecció dels films en format virtual per la plataforma Filmin. El regidor de Cultura de la Paeria de Lleida, Jaume Rullán, assegura que l'Ànima ha recuperat les xifres i la normalitat prepandèmia i ha agraït la feina realitzada als 140 professionals acreditats.
Gràcies, Arnau. Abans d'acabar amb l'informatiu, encara amb crònica d'espectacles, finalment ens ha deixat Pau Riba, que ha mort als 73 anys, víctima d'un càncer. És artista iconoclàstic, que deixa entre el seu gran llegat Dioptria, que està considerat com el millor disc de rock en català del segle XX i que vam poder parlar aquí amb ell ja farà uns anys, abans de la pandèmia, però que ens va explicar doncs, com havia anat tot aquest tema i que l'havia tornat a pujar a sobre de l'escenari. Abans de parlar amb el subdelegat del govern, amb crònica, amb la notícia econòmica del dia, dir que el preu del gas natural al mercat holandès per a entrega a l'abril ha polveritzat tots els seus rècords. I avui dilluns ha assolit els 335 euros per megawatt hora, després de conèixer que aquest cap de setmana la Unió Europea estudia deixar de comprar petroli i gas a Rússia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com t'avançàvem avui al començament del programa, està amb nosaltres José Crespín, que és subdelegat del govern a la ciutat de Lleida. José, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I està aquí, en persona, als estudis. Ara a l'entrar en parlàvem com a mínim fa dos anys.
Doncs sí, la veritat és que m'ha donat, exacte, per desgràcia, m'ha donat alegria tornar als estudis de COPE Lleida després de dos anys. Sí, hem tingut durant tot aquest temps...
Sí, sobretot els primers mesos de pandèmia vam parlar bastant per telèfon. Han canviat coses, bueno, han canviat moltíssimes coses en dos anys, ja, la veritat és que a nivell social, a nivell econòmic i tot plegat, però el que és la delegació del govern a Catalunya i la subdelegació a Lleida, sí que hi ha hagut canvis, i és que la que fins fa dos mesos era la delegada del govern a Catalunya, doncs ho va deixar.
Exacte. Va ser a principis del mes de gener, la fins aleshores delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va anunciar que havia remès una carta al president del govern, Pedro Sánchez, per informar-li la seva voluntat de dimitir. I una setmana després, doncs, prenia possessió la nova delegada del govern, Maria Eugènia Gay, que justament ara fa 10 dies va tenir oportunitat de visitar per primer cop la ciutat de Lleida. Vam tenir una trobada a l'Ajuntament de Lleida, a la Diputació de Lleida, a la subdelegació. També va tenir oportunitat de conèixer la campanya del fruiturisme a Aitona quan estava a punt de començar, i va completar aquella jornada amb una visita a la cooperativa de Sant Gaietà a Aitona, a Fruitona, i amb la qual ella ha marcat una mica aquest caràcter de trepitjar el territori amb la voluntat de que el govern d'Espanya pugui ser útil al conjunt de la ciutadania. I a finals d'aquesta setmana també tindrà novament oportunitat de visitar Lleida.
Aquest canvi com afecta el subdelegat del govern a Lleida?
De moment afecta que les coses continuïn igual.
Tant subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, no en funcions, com
correcte,
s'havia apuntat des d'algun mitjà, no?
Correcte, no.
Molt bé. Mira, ara que parlaves bueno, del fruiturisme, de l'etapa de la floració, és molt maco, la veritat és que espero que a poc a poc entrem rèdit, em consta que s'està fent així, a més, doncs, amb els premis de la pel·lícula Alcarràs, doncs encara s'ha visibilitzat molt més tota aquesta zona. Això perfecte, però tornem a estar de cap a la campanya de la fruita. Estem al març i sembla lluny, però els preparatius han d'anar ja, bueno, han d'estar ja en marxa, perquè a final de maig, principi de juny, comença la contractació i comencen la feina. Hi ha canvis aquest any?
Doncs ho tenim aquí, com bé deies. És a dir, jo crec que també la floració de d'Aitona, doncs marca el punt de partida d'aquesta campanya agrària. Ara fa aproximadament una setmana vam tenir la primera reunió de coordinació amb tots els agents implicats a la campanya agrària, les institucions, els sindicats de treballadors, sindicats agràries, agraris, les organitzacions empresarials. Una campanya de la fruita que sembla ser que per primera vegada en els últims dos anys doncs no estarà marcada per la variable epidemiològica. Això és una bona notícia. I, per tant, aspirem, amb aquesta necessària coordinació entre tots els agents, doncs, que tinguem una bona campanya de la fruita, que tinguem una bona collita, que la campanya de la fruita de Lleida sigui i destaqui justament per el que ha de destacar, que és la qualitat dels productes, per les exportacions, per les vendes, pels preus de la fruita, especialment en un sector que és tan important per la nostra economia com és el sector agroalimentari. Per tant, hem començat a treballar. Esperem que no hi hagi cap inclemència meteorològica que pugui reduir el volum de la producció agroalimentària de les Terres de Lleida. Per tant, aquests propers mesos doncs estarem enterament abocats justament en la gestió d'aquesta campanya de la fruita, amb la mirada posada justament en el que sempre ha estat la campanya de la fruita de les Terres de Lleida, que ha estat una campanya referent al conjunt d'Espanya.
Aquest any diuen que es farà un recompte o un inventari de tots els punts d'allotjament per valorar ja la gent que ha de venir o que és necessària per saber si hi ha necessitat de que hi hagi més allotjament o no.
Aquí s'hi sumen diverses variables. La primera i més important és veure quina previsió de collita. Perquè en funció de la previsió de collita, del volum de quilos que produirà les Terres de Lleida, doncs entra en joc la segona variable, que és la necessitat de treballadores i de treballadors per fer la recollida d'aquesta fruita. I, evidentment, si aquestes treballadores i aquests treballadors venen de fora de les nostres terres, doncs és obligació dels empresaris oferir-li un allotjament. I, justament, en aquesta reunió a la que feia referència al principi, doncs van marcar la necessitat de tenir clar un mapa de necessitats i, conseqüentment, un mapa de necessitats pel que fa a l'allotjament de les persones. Jo crec que amb la bona feina i la bona predisposició del conjunt d'agents d'aquesta campanya agrària, jo crec que continuarem treballant doncs, en aquesta línia de fer referent la campanya agroalimentària de les Terres de Lleida. En aquest marc que tu marcaves al principi, no?, de la pel·lícula Alcarràs, que va assolir l'Os d'Or a la Berlinale. I jo crec que és una oportunitat extraordinària que té el conjunt del sector agrari de les Terres de Lleida, doncs perquè exporta la seva capacitat, la seva feina, la seva riquesa i la dedicació de molts homes i dones que viuen i que treballen la terra.
Canviem de tema, anem a parlar de, bueno, de comunicacions. Subdelegat, crec que vas estar a Madrid en una reunió per tractar el tema de la connectivitat ferroviària de Lleida, per recuperar abans, prepandèmia, per entendre'ns, i no sé si hi ha alguna novetat més.
Va ser una trobada que vam mantenir dijous de la setmana passada amb la secretària general de Transports del Ministeri, una trobada en la que va participar la subdelegació, la Paeria, la Diputació, Comissions Obreres, UGT i la Federació d'Associació de Veïns. I la principal reclamació doncs, era la recuperació de les freqüències dels trens abans Lleida-Barcelona que hi havia abans de la pandèmia. La pandèmia ens ha canviat moltíssimes coses. Ha canviat la rutina dels desplaçaments, ha canviat la manera de treballar. Ara es teletreballa molt més i, conseqüentment, les necessitats de desplaçament han patit un canvi important. Amb el decret de l'estat d'alarma es van suprimir un bon nombre de freqüències de l'avant que a data d'avui ja han estat recuperades amb un 70%. I l'objectiu, i així ho va traslladar la secretària general de Transports, és la recuperació del 100% de les freqüències en aquest primer semestre del 2022. No s'ha recuperat així la demanda. Us deia que l'oferta de trens abans està al 70%, en canvi la demanda està encara al 40%. Però malgrat que la demanda no s'hagi recuperat, i amb aquesta mirada posada en l'aposta del Ministeri per la connectivitat i la mobilitat de les Terres de Lleida, es recuperaran aquestes freqüències en aquests propers mesos.
Comunicació ferroviària i la de carretera, autopistes. Ja sabeu que des de l'1 de setembre que es van aixecar les barreres, que es va acabar la concessió dels peatges a la AP2, la que passa per Lleida i d'altres, i es va fer el desmantellament del peatge a la zona de Lleida. La setmana passada va començar el desmantellament del peatge de l'Albi. I crec que abans de, no sé si abans de l'estiu seguiran els dos que tenim a Terres de Lleida, el de Soses, crec, i el de
Borges.
El de Borges.
Aquest és l'objectiu. És a dir, com bé deies, van començar amb el peatge de Lleida, l'antic peatge de Lleida. La setmana passada, dilluns, vam iniciar el desmantellament de l'Albi i ara progressivament continuarem amb el de Soses i amb el de Borges Blanques. L'arrel de tot plegat, com bé deies, és la liberalització dels peatges ara fa justament 6 mesos. Sempre ho he dit, la liberalització dels peatges havia de comportar un canvi important en la mobilitat del conjunt de les Terres de Lleida. Canvis en la mobilitat de la ciutadania, però també canvis en la mobilitat de les nostres mercaderies i també de les nostres exportacions. I justament la setmana passada, quan fèiem balanç d'aquests 6 primers mesos sense peatges, podem arribar i podem determinar que el trànsit de l'AP2, d'aquesta nova via de gran capacitat lliure de peatges de la que disposa les Terres de Lleida, el trànsit s'ha incrementat en un 67%. És a dir, abans hi passaven uns 10.000 vehicles al dia i ara ens situem en uns 17.800 vehicles diaris. I per l'altra banda tenim l'altra via, la que transita en paral·lel, la Nacional 240, en el que en aquests 2-6 mesos de liberalització dels peatges el trànsit d'aquesta via s'ha reduït en un 54% passant.
Clar, aquest era un dels grans objectius.
Exacte. És a dir, quan el govern del president Pedro Sánchez va anunciar fa 2 anys que liberalitzaria els peatges, doncs des del Ministeri vam impulsar el que s'ha denominat un estudi de trànsit, veure de quina manera canviaria la mobilitat i el trànsit a les Terres de Lleida com a conseqüència d'aquesta liberalització.
De totes maneres, des d'alguns sectors se segueix demanant el desdoblament de la Nacional 240, almenys des de Lleida fins a les Borges Blanques.
I de fet és una cosa que està en estudi, està en estudi. Un estudi que havia d'estar acabat fa uns mesos, però com a conseqüència de la incorporació d'aquesta nova variable, que és la liberalització dels peatges, doncs des del Ministeri es va decidir esperar, anem a veure com canvia el trànsit, per a partir d'aquí prendre una decisió definitiva pel que fa a aquest estudi, que té per objectiu doncs analitzar l'increment de la capacitat de la Nacional 240 i també la millora de la seguretat d'aquesta via. Però en qualsevol cas, amb aquest procés de transferència de trànsit i amb aquest canvi en la mobilitat que ha comportat la liberalització de l'autopista AP2, doncs representa una gran oportunitat per les Terres de Lleida, per la connectivitat, deia, de la ciutadania, per la connectivitat de les nostres mercaderies i també una oportunitat pels municipis per on transita aquesta via.
Estem parlant amb el subdelegat del govern, amb el José Crispín. Ens cau relativament lluny, però déu-n'hi-do el que està passant a Ucrània. Dic relativament perquè avui en dia, en un món globalitzat, de seguida tenim conseqüències a nivell local. Parlem de part econòmica, però hem de parlar també de part humanitària. Crec que demà tens una reunió important amb l'alcalde de Guissona i l'alcaldessa de Tàrrega. Són dues poblacions amb un tant per cent alt de població ucraïnesa i que suposo que transmetran la realitat, que de vegades els mitjans de comunicació n'expliquem una, però la realitat passa a ser més crua moltes vegades.
Passa a ser més crua i jo crec que el conjunt de la societat n'és plenament conscient. Aquest cap de setmana, en algun dels actes en què he tingut oportunitat de participar, doncs la idea comuna, quan parlaves de la guerra d'Ucraïna, és com pot ser que a les alçades
del
món...
Sí, això és la gran pregunta, no? Que ens fem, no?
És la gran pregunta del conjunt de la societat.
Ja creiem que això estava superat. Sí. Això ja veuríem d'altres barbaritats, perquè per desgràcia la...
Lleida, concentrats principalment en tres ciutats, que és Lleida, que és Tàrrega i que és Guissona, I malgrat que en els últims dies n'hem parlat molt intensament amb representants de les d'aquests tres municipis, però també de les entitats que agrupen el conjunt de ciutadans i ciutadanes ucraniesos, doncs demà tindré oportunitat de seure amb la comunitat a Tàrrega i a Guissona amb l'objectiu de determinar doncs quins mecanismes hem de portar a terme per atendre aquesta situació humanitària. A hores d'ara hi ha més d'un milió i mig de persones que han fugit d'aquest país en guerra, i cal destacar la solidaritat del conjunt del poble català, doncs, que ha donat resposta amb ajuda i suport a les necessitats humanitàries que té la comunitat.
Ja per acabar, demà és aquesta reunió, demà és 8 de març, no sé si és des de la subdelegació o el subdelegat té previst algun acte. 8 de març, vull dir, Dia Internacional de la Dona.
El Dia Internacional de les Dones, que a Lleida s'avança avui a les 12.
Bueno, avui hi ha l'acte institucional.
Exacte.
Bueno, hi ha hagut exacte, l'acte institucional.
Justament, ara hem participat. I en segon lloc, aquesta tarda la subdelegació doncs inaugurem una exposició d'una fotògrafa amb el títol Fèmines del Planeta. És un dels actes, dels molts actes que se suma al conjunt d'activitats que les diferents institucions i associacions de la ciutat de Lleida volen o han impulsat en el marc d'aquest Dia Internacional de les Dones.
Doncs hem parlat amb el José Crispín, subdelegat del govern a Lleida, o hem recuperat aquesta...
La presencialitat.
Sí, aquesta presencialitat i aquest posar-nos al dia cada X mesos, que jo crec que està força bé i que requerim des de la cadena COPE, evidentment. José Crispín, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Moltes gràcies i bona setmana.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hi hem de posar somriures a les cares de la gent, eh? Perquè és que ens obliguen. Ho hem de fer. Jo ja no sé si ho hauríem de fer cada dia. Cada dia hem de riure, però... Nosaltres t'ajudem els dilluns amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Déu-n'hi-do, quina troballa vam fer la setmana passada amb el diari aquell del Notícies del Mundo, eh?
Fantàstics.
Tremendo, eh?
Com a mínim una vegada al mes o així, de tant en quant, féssim un Notícies del Mundo perquè va ser apabullant.
Però insisteixo, com és que es va deixar de fer? És que no ho entenc.
Jo tampoc, perquè a lo millor diu coses més reals que els d'ara, els d'avui en dia.
Això surt a Men in Black.
Ah, sí?
Sí, home, a la U, quan diu notícies per trobar coses que passen estranyes, busquen... Compren diaris d'aquests estranys quan comença el Will Smith i li diu, aquí busques notícies, diu, es que aquí sale diu lo de verdad, lo otro es para entretener a la gente.
Hòstia!
Ah, amigo!
No n'haven mal cas. Si fa molts anys ja que no la veig Men in Black, molts anys. Hòstia. Bueno, no sé si vols que anem ja al lío perquè...
Anem al lío, anem. Tira.
Anem al lío perquè tinc un conglomerat de notícies últimament que se m'han anat de les mans.
Bueno.
O sigui, i estic una mica preocupat perquè, clar, seran notícies que seran del gener o així, però és que n'hi ha tantes, últimament n'hi ha tantes, que no dono l'abast. Dono l'abast i això és fantàstic. Diu, començo amb aquesta.
Va.
Diu, aturen un party bus que feia de discoteca sense permís i amb el conductor drogat.
Joder.
Vale? O sigui, home... La gràcia del partibús aquest, de l'autobús de la festa, és que almenys, com a mínim, el conductor és el que els porti a casa bé.
Home, i tant. No? Claro.
És un mic de tant, no? I llavors diu, i lo bo és que, encara si no en tenien prou, diu, la Guàrdia Urbana de Barcelona va denunciar l'autobús que no havia passat la ITV i portava 71 passatgers.
Hòstia.
Per si de cas, eh?
Ai.
Tot el que pugui sortir mal, ha sortit mal aquí.
Sí, fatal.
Diu, el conductor va donar positiu en drogues per consum de cocaïna i THC, que no sé el que vol dir, potser és cannabis, però no sé què vol dir THC.
Va, però què de més bé així?
Sí, no que digui porros. Pues, va. Bueno, i dos notícies que s'ajunten perquè aquesta m'ha semblat de professional, perquè això vol dir que és un bon conductor. Diu, cacen un professor d'autoescola de Lleida ebri i ha dormit en una pràctica. Vale? Diu, el van sorprendre dijous a la tarda a l'autovia entre el Picat i el Carràs. Va marcar una taxa de 29 mil·ligrams en sang en el test d'alcoholèmia i era la segona classe de l'alumne.
Hòstia.
Vale?
Pobre home.
Home, és veritat que és a partir de 25 el límit. A 25 es considera ja...
Que és el professor.
Clar, clar, però és el que em fa gràcia, no? Perquè dius, hòstia... Diu, clar, llavors se van trobar el cotxe bueno, i els agents van veure que era un cotxe d'autoescola i tal, però l'acompanyant estava dormit, vale? És a dir, era la segona classe del noi que estava conduint i l'altre va dir, tu ja estàs preparat. Jo me'n vaig a dormir, me'n vaig a fer la migdiada, que no me paguen prou, vale? I llavors, pues re, el cas és que aquest senyor l'han... Això és una bona tècnica d'ensenyament, també, eh? No, no se li ha de tirar pedres a la teulada amb aquest senyor.
No, no,
una bona
no.
tècnica, basada en problemes.
Home, bueno, no sé.
Bon, diu, mira, espavila tu. A veure, si en surts d'aquesta, és que saps conduir. Vull dir, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Així que...
Ja, i si no se'n surt, és que clar...
Clar, bueno, mira, però... almenys que no diguin que a Lleida no tenim bons professors que confien en els seus alumnes. Bueno, dit això, no sé si tenen recordes fa unes quantes setmanes que m'he obsessionat amb un personatge de Hollywood que es diu Demi Lovato.
Sí, sí.
Vale,
sí.
Que per la gent, si avui és el primer dia que ens escolten, pues bueno, ho aprofitem i fem un breu repàs. Aquesta Demi Lovato, en els últims anys, no ha parat de dir tonteries. Era una cantant, era una actriu cantant d'aquestes de Disney i no ha parat de dir tonteries, no? Que si los aliens no les gusta que les llamemos aliens, que si quiero salir con un extraterrestre porque son más cariñosos, que si es discriminació cap als aliens i aquestes coses, no? Vale, pues la nova és que Demi Lovato s'acaba de tatuar una serp gegant al cap.
Joder.
Llavors, clar, ja quan passen tantes coses, aquí potser hi ha un problema. El problema és que se li està donant massa canxa i li estan donant massa notícies amb aquesta senyora que potser no treballa a la tele des del 2013.
Sí.
Vull dir, potser ja n'hi ha prou de seguir la vida d'aquesta senyora que es veu, pobre, una noia jove, però es veu que ha perdut literalment el cap. I pot passar, però potser no cal. No sé, ha dit una serp o una aranya?
No, una aranya.
Una aranya enorme, enorme. Si entreu al seu Instagram ho podreu veure, que té el cap rapat i és una aranya tremendament gran.
A més, està feta amb sensació de profunditat, perquè sembli que realment hi és. És a dir, té fetes unes ombres i si tu ho veus des del costat, sembla que realment tingui volum. És tremendo, eh? Sí. Tant parla d'aliens, a veure si encara... Bueno, és igual.
A lo millor ho és ella.
Ah, això ho anava a dir.
Ostres... I ara ens trobem amb això.
Per això deia, bueno, que a los aliens igual no les gusta que les llamen aliens.
Tot
lligue.
Tot case. Hòstia, és molt bona aquesta. Pues, seguint dins d'això dels tatuatges, m'ha semblat també important explicar aquesta notícia, i és que el titular diu: joven se tatuó, obro cometes, maldito, tanco cometes, en la cara, y ahora está arrepentida. Y diu, estoy desesperada. Es una pesadilla. A ver, noia. Yo no soc ningú per dir-li lo que ha de fer o lo que ha deixat de fer. Però, en la meva humil opinió, potser no estava molt bé tatuar-se la paraula maldito a la cara.
Sí, no. Jo crec que...
Perquè ella diu, home, és que m'ho van oferir gratis. I, clar, ara aquesta noia no hi ha manera i no troba feina.
Claro.
No troba feina perquè quan va a les entrevistes i li veuen el maldito a la cara...
Claro, muy bien, gracias, que passi el siguiente.
Exacte.
Però en què se li ocorreix? Ara estic veient la foto. Ho té, diguéssim, a la front, però amb un lateral, damunt de la caiguda de l'ull. Però és grossa, o sigui, ocupa quatre dits d'amplada, ben bé. És gros el tatuatge.
És tremendo. Però bueno, hi ha gent de tot, al món ha d'haver gent de tot. Si no faríem aquest espai, també, Ricard.
Vaja, ja te digo.
Clar, No sé si tinc temps encara d'explicar una altra notícia.
Sí.
Sí? Vale. Doncs, pues, tinc una notícia que m'ha agradat molt, que és del Segre, també, però més que res pel titular. O sigui, el titular m'ha semblat molt encertat.
A veure. Vale?
El Rambo de la Cerdanya cava un forat a la seva cel·la, a la presó de Brians, per passar la nit amb la veïna.
Ja, bueno.
O sigui, clar, a mi m'ha fet molta gràcia el Rambo de Cerdanya. El Rambo de la Cerdanya m'ha fet molta gràcia que algú es pugui anomenar o l'hagin anomenat així. Em sembla una genialitat, sincerament, i això. Però, vull dir, el titular en aquest cas s'ha de ser... Estic molt agraït perquè han sigut gent noble. És a dir, no ens han fet un clickbait.
No.
El Rambo de la Cerdanya acaba un forat por algo que te sorprenderá.
Sí, ¿saps? És no, veritat, no, eh? És el típic.
Vull dir, si tu volies, ja està, amb això ja en tens prou i s'ha acabat, saps? Vull dir, vull dir que genial. Vale, llavors, ara anem amb una altra, notícia, que són dues notícies que s'han de llegir a la vegada, vale? Diu, un vigilant pinta sobre un quadre valorat en $1,000,000, obro cometes, per avorriment. Tanco cometes.
Nada. Bé.
Vale? Llavors diu, va pintar els ulls... Va pintar els ulls de les cares abstractes de la pintura avantguardista Tres Figures, que es diu així, de l'artista soviètica Anna Leporskaya. Vale? Llavors, clar, jo em vaig enfadar molt quan vaig veure la notícia, perquè la reacció va ser de que la gent majoritàriament reia. No? Jo vaig pensar, dic, hòstia, sí, per una banda sí, però per l'altra és una catàstrofe, perquè és una obra d'art que s'ha pintat i tot, i s'ha de saber, una societat ha de saber contractar-la.
Claro.
No? Però, clar, quan hi vaig llegir, me vaig voler informar pel programa, i quan vaig llegir una següent notícia d'un altre diari, me va encaixar tot i vaig pensar, i llavors allí ja vaig començar a riure. Vale? Perquè aquí el 324 diu que és per avorriment. No?
Ah, bueno.
Però l'altra notícia està més ampliada i diu, i surt el titular diu...
Si te'n rius abans...
És que és molt bo, és que no ho diu. Pensé que eren dibujos infantiles. Hombre que dañó valioso cuadro fue engañado por adolescentes.
Oh!
Oh! Resumidament, diu que...
Sí, és que és tremendo, eh?
Espera.
Però,
sin embargo,
és que, tal, eh?
aquest home va donar la seva seva visió, no? I diu, hòstia, és que això és molt bo, eh? Diu, observé cómo reaccionaba la gente al ver el cuadro. Y luego vi adolescentes de 16 o 17 años de pie y discutiendo por qué no hay ojos, ni boca, ni belleza. Había chicas en el grupo y me dijeron, dibuja los ojos, tú trabajas aquí. ¿Vale? Y la voz digo, espera, que yo ahora continúe. Digo, les pregunté, ¿son estas vuestras obras? Ellos respondieron sí.
Claro, hombre, ¿eh? Claro, los adolescentes que han venido aquí a pintar eso, hombre.
Me dieron un bolígrafo y dibujé los ojos. Pensé que eran solo dibujos infantiles, contó el hombre al mismo medio. I llavors, clar, aquest home era el vigilant del museu i es pensava que havien fet algo per aquests alumnes de l'institut i diu, Alexander no conocía el valor que tenía el cuadro y que de haberlo sabido no lo habría hecho.
Hombre, ya te digo que no lo habría hecho, pero de totes maneres, on sabéis que el vigilant d'un museu es pensi que han entrat uns adolescents i han dibuixat allí i que li passin un bolígraf perquè ell li dibuixi dos ulls. És que és tremendo.
És molt bo. I llavors la dona d'en Bell ha sigut més perspicaç i ha sortit a la palestra. I la dona diu... O sigui, defensant-lo així, eh?
Ah.
Su marido... O sigui, mi marido es un hombre ingenuo como un niño. Pero es normal después de haber servido en la guerra. O sigui, ja vam aquí...
Sí.
Ja li he donat el tom a tot. No, no és que realment el vigilant sigui... bastant justet. No, clar, que com que va servir a la guerra, doncs pues, pobre home, té seqüeles...
Hosti, noi. Poca broma. Bueno, és tremendo. És que ara estic veient els ulls que li ha fet i és tremendo. Venga, va, acudit del... Va, l'acudit d'avui.
Diu, son dos amigos que se encuentran, lo típico, después de mucho tiempo, y uno dice al otro, dice, oye, diu, ¿y tú cómo te enteraste que tu mujer te era infiel? Y el otro responde, diu, pues mira, diu, llegué a casa, diu, le conté un chiste, y el tonto que estaba en el armario se echó a reír.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Va, senyals horàries, ens plantem a la una, després al migdia de Cope Lleida.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope, diario del duodécimo día de guerra en Ucrania. Miles de civiles tratan de huir de Kiev, de Kharkov, Sumy, Irpin y Mariupol. Un éxodo que depende realmente de la voluntad de Rusia de respetar los corredores humanitarios. En las últimas horas, esas rutas de escape han sido más bien una ratonera. Es la lluvia de cascotes que deja la explosión de un mortero que ha caído en plena calle mientras la atravesaban un grupo de civiles en Irpin, a unos 30 kilómetros de Kiev, de la capital. La cifra de refugiados supera ya el 1.700.000 en menos de dos semanas de guerra. Rusia mantiene la ofensiva de forma indiscriminada mientras la comunidad internacional intenta asfixiar su economía. Ahora el objetivo de las sanciones se ha puesto en las materias primas. Estamos hablando de prohibir las importaciones de crudo y gas, las grandes fuentes de ingreso de la economía de Rusia. Aplicar estas sanciones no le va a salir gratis a Europa porque se romperá el sistema energético establecido. Y es aquí, en este momento, en el que adquiere importancia la palabra sacrificio. Sacrificio económico para todos, porque ya no solamente hablamos de geoestrategia mundial, también hablamos de economía doméstica. La mera posibilidad de cortar el negocio del petróleo y el gas ruso ha hecho caer las bolsas de medio mundo. El barril de Brent, además, está rondando ya los $125. La gasolina supera el euro con 70 céntimos el litro y el diésel está a 1,62 de media. Si hoy llenamos de gasolina un depósito medio de 55 litros, nos va a salir a 93,5 euros, insistimos, de media. En muchas gasolineras este precio es todavía más alto. Con el gas estamos viviendo una situación prácticamente similar. Precios de récord. Este lunes se ha disparado más de un 60%. Esto lo vamos a notar en el bolsillo, como estamos notando también ya la factura de la luz. Hoy pagamos a 442 euros el megavatio hora. Esto es 10 veces más que hace un año. 10 veces, ¿eh?, se ha incrementado la factura de la luz. Pero es que esta tarde, entre las 7 y las 8, la electricidad se pagará a 500 euros. Lo nunca visto. Bueno, lo nunca visto hasta mañana, porque este martes se pulverizan todos los récords. De media llegaremos a los 545 euros y a las 8 de la tarde la luz nos costará 700 euros el megavatio hora. Repito, 700 euros el megavatio hora a las 8 de la tarde de mañana martes. Nos afecta, evidentemente, al encender cualquier electrodoméstico, pero nos afectará también en la cesta de la compra, porque los productos se pueden encarecer cuando las empresas pues tengan que ajustar los costes de producción. No es lo mismo encender la maquinaria de una fábrica a 200 euros ese megavatio que a más de 400, sino a 500. Esto es lo que llamamos inflación. ¿Pero qué relación tiene la luz con el conflicto en Ucrania? Pues la respuesta está en el gas. El siguiente dato es bastante significativo. Este pasado mes de febrero, España produjo energía por tres fuentes principales. Por este orden, nuclear, ciclo combinado y también eólica. Es decir, ahora mismo la segunda fuente de producción de electricidad en España son las centrales de ciclo combinado que funcionan con gas natural. Si el precio de la materia prima se dispara, del gas, pues el coste de producir esa energía también. En resumen, para mantener la demanda de nuestro país no podemos prescindir de la segunda fuente de producción de electricidad y, por tanto, la factura sube y seguirá subiendo sin que nos quede demasiado margen de maniobra. Cambiar el modelo, como propone ahora Bruselas, puede ser una solución, pero llevará tiempo. Y hoy habrá que seguir encendiendo la luz, poniendo el horno o poniendo la lavadora. Eso sí, entre las 7 y las 8 de la tarde, mejor solo lo que sea imprescindible. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias destacadas. Y que te cuenta ya Ángel Correas.
Hablando de Ucrania, Pilar, España dispondrá de 3 centros de recepción de refugiados ucranianos en Madrid, Barcelona y Alicante, desde donde serán derivados a otras regiones para su acogida. También contamos hoy que las ejecuciones hipotecarias en viviendas habituales o embargos de una propiedad crecieron un 57% en 2021 hasta rozar las 12.000. Es la mayor subida desde el 2014. Y las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener desde hoy un plan de igualdad para su plantilla. Sin embargo, el 80% de ellas aún no lo tienen al día, a pesar de haber tenido 3 años de plazo para realizarlos. Hoy ha llegado a la frontera entre Polonia y Ucrania el cardenal Konrad Krajewski, el primero de los 2 purpurados enviados por el Papa Francisco para llevar ayuda a los ucranianos que dejan el país y ser la presencia en el conflicto, no solo del Papa, sino también de todo el pueblo cristiano. Mañana está prevista la llegada del cardenal Michael Czerny a la frontera entre Hungría y Ucrania. Y esta mañana la antorcha de benedictina por la paz y una Europa unida ha llegado a la Catedral de Santiago de Compostela. El arzobispo compostelano Monseñor Don Julián Barrio ha presidido una misa en la catedral con la presencia del nuncio apostólico en España, el abad de Montecassino y el de Subiaco. Esta antorcha se enciende cada 24 de febrero como símbolo de paz en Nursia, ciudad natal de San Benito, patrono de Europa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de la recuperación de Kroos.
El Real Madrid está preparando el partido del miércoles contra el Paris Saint-Germain con una gran preocupación, saber si Toni Kroos se recupera para este partido, Miguel Ángel Díaz.
Toni Kroos ha saltado hoy al césped de Valdebebas, ha trabajado en solitario y ha tocado balón. Mañana prueba definitiva. Se pretende que el alemán se ejercite al mismo ritmo que sus compañeros y se tomará la decisión de si juega o no contra el Paris Saint-Germain. Recordemos que tiene una lesión en los isquios de la pierna izquierda. Por lo demás, Valverde, totalmente recuperado, apunta a titular. Casemiro y Mendy están sancionados. Hay árbitro, va a ser el neerlandés Danny McKellie. El año pasado dirigió 2 partidos en casa ante el Atalanta y ante el Chelsea sin derrota blanca.
Mientras tanto, el Atlético de Madrid se sitúa cuarto en la Liga tras ganar al Betis 3-1 y hoy está pendiente de las lesiones de Bersálico y de Correa, Javi Gómez.
Bueno, el caso más preocupante según el club es el de Ángel Correa, que ha ido esta mañana a hacerse pruebas. Según manifestó el propio jugador anoche, es un golpe, pero desde la entidad quieren asegurarse de que todo está bien. En el caso de Bersálico también es un golpe, esta vez en la cadera, y no debería pasar a mayores. Y la mejor noticia ha sido la de Stefan Savic, que hoy ha vuelto a entrenarse con el grupo.
Y hoy se completa la jornada con el Athletic de Bilbao Levante, que se juega a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts per sobre de la 1. Això és el migdia de Cope Lleida. Hores d'ara amb 8,3 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat aturats aquí als 8 graus. 0,6 litres per metre quadrat. Això a la ciutat de Lleida, però, per exemple, a Maials, 1 litre per metre quadrat, i al Vilosell. A la Granadella, 1,7 i 2 litres per metre quadrat al Matret. 1,6 a Pobla de Cèrvoles. Veieu que on ha afectat sobretot és a la zona de les Garrigues i del sud del Segrià. Són xifres que, home, el que portem de pluja, gener i febrer, doncs benvingudes siguin, però que són totalment insuficients encara per les necessitats del territori. Veurem demà, parlarem amb l'Armando Álvarez, veurem demà si s'espera més pluja a curt i mig termini o no. De moment, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia amb el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuïn predominant els cels ennuvolats amb precipitacions febles i disperses amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.000 metres. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes al Pirineu i a la resta no presenten gaires canvis, amb unes màximes de 14 graus a Balaguer, de 13 a Lleida capital, a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i quedarà del sud i del sud-est durant aquesta tarda. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, els esperem cels ennuvolats amb precipitacions que seran més abundants durant la tarda, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.000 i 1.400 metres. Per últim, les màximes demà no presentaran gaires canvis o pujaran lleugerament amb uns valors que rondaran els 15 graus a Lleida, capital de Balaguer, els 13 a Tàrrega, els 12 a la Seu d'Urgell i els 9 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, que fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
S'ha realitzat el mercat del Pla, l'acte institucional del 8 de març de l'Ajuntament de Lleida. Aquestes quatre gotes hem hagut de traslladar cap al mercat del Pla. Nosaltres ara seguim parlant de successos. Això és darrera hora. Els Mossos d'Esquadra han informat que aquesta passada setmana van detenir un home de 36 anys i una dona de 40 com a presumptes autors d'un robatori amb força en una casa unifamiliar de Lleida. Segons ha explicat la policia, els fets van passar cap a les 8 del vespre en un habitatge del barri de la Bordeta. En rebre l'abris, una patrulla es va adreçar al lloc i va localitzar el domicili on havien accedit els lladres després de forçar la porta. Els agents van observar que les estances estaven regirades i el sistema d'alarma danyat. Mentre es feia comprovacions per la zona, els Mossos van detectar dues persones que fugien corrent per camps de conreu propers. És una més a la ciutat de Lleida. També recorda que parlava fa uns minuts de que aquest cap de setmana un jove va resultar ferit greu a la nit. El ser agredit amb un matxet durant una baralla entre dos grups a l'entrada d'un bar al carrer Paé Casanoves. Sembla que tot va passar entre unes persones que estaven assegudes a la plaça, a la taula, però a la terrassa, i tres transeünts amb un matxet, Això a la ciutat de Lleida. I amb crònica judicial, el jutjat deixa a punt de judici els anarquistes pro-Hassel empresonats per cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana. Quatre dels detinguts encara són a presó un any després de la manifestació al centre de Barcelona, però és que se'ls hi atribueix els delictes d'intent d'homicidi, organització criminal, manifestació il·lícita, desordres públics, atemptats a l'autoritat, incendi i danys. Per tant, poca broma. Canviem de tema perquè segueix el conflicte entre Rússia i Ucrània i, entre d'altres coses, a part de fer pujar els preus, també genera una allau de problemes humanitaris. Entre d'altres, Guissona ja acull una quarantena de refugiats ucraïnesos. Arnau Vila.
Doncs sí, la localitat de Guissona, a la comarca de la Segarra, ha rebut 44 refugiats ucraïnesos. Tots ells han arribat en els darrers dies i es tracta, en la seva gran majoria, de dones amb els seus fills, que tenen vincles familiars amb veïns del municipi. L'Ajuntament s'encarrega de gestionar l'acollida a través d'un formulari on la ciutadania ofereix diverses modalitats d'allotjament. L'alcalde, Jaume Ars, ha explicat que la localitat pot acollir fins a un centenar de persones, xifra que considera que pot ser insuficient. Per això, aquest dissabte ha fet una crida als municipis de Ponent perquè posin a disposició allotjament per als refugiats que fugen de la guerra.
Sí, nosaltres ara en aquests moments podem acollir 100 persones, podríem arribar-hi. Hi ha diferents models d'acollida, és a dir, hi ha l'acollida d'una habitació compartint amb una família, hi ha l'acollida també d'un pis buit que té i el posen a disposició, i també tenim l'acollida d'alguna dependència que no és de Guissona, però per exemple és d'Iborra o de Sanaüja, que disposem d'alguna casa parroquial que hi ha 4, 5, 6 habitacions que hi poden cabre bastantes persones.
El mateix alcalde ha explicat que habilitaran un espai a la Biblioteca Municipal de Guissona perquè els menors refugiats puguin trobar-se i entretenir-se amb tècnics ucraïnesos que facilitin la integració i acomodin l'estància. En l'àmbit educatiu, Jaume Ars conclou dient que el Departament d'Ensenyament encara no ha resolt l'escolarització dels refugiats.
Marxem cap al territori perquè el Consell Comarcal del Pallars Sobirà té distribuïts pels pobles més petits i dispersats de la comarca compostadors comunitaris. D'aquesta manera, és el mateix poble on es genera el compost, evitant desplaçaments. Aquests compostadors comunitaris reben entre 150 i 170 tones d'orgànica a l'any, xifra que es tradueix en unes 10 tones de compost. Aquest adob es deixa al costat del compostador i els veïns en poden fer ús. Pel que fa a la planta de compostatge de Sort, i arriba tota l'orgànica que resulta de la recollida porta a porta. En total, unes 635 tones que es converteixen en unes 70 tones de compost. Igualment, es reparteix entre els veïns de la comarca. Obrim la plana d'espectacles perquè aquest cap de setmana ha tancat l'Animac amb 18.000 visitants en aquesta edició de la tornada a la presencialitat.
La Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, també conegut com Animac, tanca aquest diumenge la seva 26a edició amb prop de 18.000 espectadors. La directora del certamen, Carolina López, ha explicat que la gent ha respost molt bé a les diverses projeccions i esdeveniments.
Sí, aquest any era un any que tocava presencialitat i aleshores, doncs, de cara al programa, ens hem esforçat que així sigui, amb uns continguts, crec, força atractius, i la gent ha respost molt bé. No només a les projeccions de llargmetratges, de curtmetratges, sinó també i sobretot jo diria que l'estrella han estat les conferències.
Entre el divendres i diumenge passat s'han projectat 251 films en diferents espais de la ciutat. També s'han realitzat tallers per als espectadors de la mà de professionals del sector. El festival tancarà definitivament les portes el 13 de març, que és quan acaba la projecció dels films en format virtual per la plataforma Filmin. El regidor de Cultura de la Paeria de Lleida, Jaume Rullán, assegura que l'Animac ha recuperat les xifres i la normalitat prepandèmia i ha agraït la feina realitzada als 140 professionals acreditats.
Gràcies, Arnau. Només una nota per acabar. Pau Riba ha mort als 73 anys, víctima d'un càncer. Hem de dir adeu al cantautor més transgressor. És un artista iconoclàstic que deixa entre el seu gran llegat Dioptria, que està considerat com el millor disc de rock en català del segle XX i que ens ho explicava aquí als estudis de Cope Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Fem una pausa i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amb 13 minuts que arribem a dos quarts de dues, ara sí que comencem a parlar dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia. Al final amb pluja, ja
sí.
Tocava, eh?
Poca pluja, com deia, com a molt estem entre el litre i els dos litres, però sí, sí que, escolta, davant de l'absència de pluges dels darrers dos mesos, benvinguda sigui. Crec que demà segueix plovent també. Bueno, escolta, tot ajuda, eh?
És justet, però bueno, millor això que no.
Home,
pas,
evidentment.
El sol que també és força agradable.
Evidentment, evidentment, evidentment. Joan Ramon, bueno, González, aviam, bocins d'història.
Sí, mira, doncs avui tocava parlar, l'any passat, la setmana passada, vam tenir una bona notícia, referent al turó de la Sovella,
sí,
que finalment se ficaven ja a licitació les obres de la recuperació d'un dels baluars, no d'un, probablement el baluar més emblemàtic que tenim al conjunt monumental del turó de la Sovella, que és el baluar del rei. Mm. Evidentment, ara estem afectats per tot el que està passant a Ucrània i estem parlant de guerres en temps present, i si mirem, moltes d'aquestes coses del patrimoni nostre són fetes per les diferents guerres que ha hagut al llarg de la història, malauradament.
Sí.
Aquest baluar no és més que la resposta que es va fer per part dels francesos quan en plena guerra dels segadors, el 1640, Cataluña se va a revoltar en contra de España, del estat castellà, perquè volien posar les seves lleis. Des de Catalunya es va proclamar una efímera república que va durar una setmana per Pau Claris, i com això no es podia sostenir, se va ficar sota les ordres de, bueno, de França. Va passar a ser com un estat associat a França, i el rei de França va ser el comte de Barcelona. Els francesos, que eren els enemics de l'estat espanyol, pues, a bodes me convides per tenir una nova part del territori al sud dels Pirineus que sigui de confiança. Per això calia fortificar urgentment les noves fronteres, i per això es va fortificar de manera dràstica Tortosa i Lleida, perquè les noves fronteres d'aquest nou estat francès que va aparèixer el 1640. Quan arriben aquí els francesos, de seguida el que comencen és dir: això està molt antiquat, totes les fortificacions que tenen Lleida són d'època medieval, aquí s'ha de fer fortificació a lo modern, perquè l'artilleria comença, estem a mitjans del segle XVII, a fer el seu efecte. I es comencen a enderrocar les diferents cases i palaus que havia al voltant de la seu, de la catedral, per construir la nova fortificació. Aquesta fortificació s'articula com totes les fortificacions a partir del segle XVII, que són el que serien les antigues torres de les muralles medievals. Ara es diuen baluars, que tenen forma normalment pentagonal, són més sortint. Les parets verticals de les muralles medievals ara són atalussades per tenir més gruix, perquè així rebien més bé els impactes de l'artilleria. I en lloc dels merlets, on se ficaven els fusellers, bueno, els fusellers, els ballesters o els arquers, ara es ficaven els canons, que són les troneres. És a dir, s'adapta la fortificació a les noves necessitats de la guerra. I per això els nous baluars que es fan a l'entorn de la catedral, recordem que el més antic seria el baluar de l'Assumpció, que és al peu del campanar, el segon seria aquest, el del rei, i després es faria el de l'Ubigny i el de la reina. El del rei, que és el que ara toca parlar, és veritablement una petita joia dintre de la fortificació del conjunt del turó, perquè és en posició més alta que els altres, està molt més fortificat, es forma quasi bé com un petit castell dintre de la fortificació, que fins i tot això es va consolidar fent-li una porta exclusiva per ell sol. Aquesta porta és la que actualment se fa per accedir al castell del rei, que és, recordem, el castell medieval que tenien els comtes reis d'aquí de casa nostra quan venien a viure a Lleida, i que se passa per aquesta porta, que té una inscripció que recorda que va ser feta al 1709 pel que llavors era el governador de Lleida, que era l'Ubigny. La inscripció diu: don Joan Carlos Cristià de Landas, comte de l'Ubigny, era d'origen belga, general i governador de Lleida, va fer aquesta porta a l'any 1709. De totes maneres, aquest baluar és més antic, perquè, com dèiem abans, està fet pels francesos al 1641, i recordem que en la Guerra dels Segadors la ciutat de Lleida canviarà de mans al 1644, és a dir, passarà a ser ja conquerida per l'exèrcit espanyol, i llavors són els francesos que intentaran reconquerir-la a partir del 1645-46 sense aconseguir-lo. Però la fortificació que havien començat els francesos la continuen fent els espanyols. I, de fet, hi ha una inscripció magnífica en aquest baluar, datada l'any 1649, és la més antiga que tenim de les fortificacions de la fortalesa, que diu: regnant Felip IV, rei d'Espanya, i sent governador de Lleida Diego Caballero de Illescas, de l'Orde Militar de Santiago i general de l'exèrcit Ayamonte, es varen refer les muralles d'aquest indret de la ciutadella. Està fent referència a l'acabament i reforçament d'aquest baluar del rei. El baluar del rei, per tant, és un magnífic exemple de lo que és aquesta arquitectura militar. Mai s'ha intervingut en ell. Ara l'actuació aquesta, que es va aprovar definitivament pel Consorci amb un pressupost de 426.000 euros, dels quals 250.000 són aportats per la Diputació de Lleida i 176.000 per la Generalitat a través del Fons FEDER, la Paeria el que fa és cedir la propietat d'aquest element al Consorci perquè es pugui efectuar l'obra, i durant 30 anys després tornar a ser propietat de la Paeria. Això són coses que administrativament me costa entendre com a ciutadà, perquè em sembla que si en el Consorci està la Paeria, que tingui de fer aquests paripets, que no ho deixis cantar-me l'expressió, però bueno, si la legalitat és el que marca, és el que cal. No?
Ja saps que vivim en un país de paperassa, de gestions, sí. Sí. I de complicar-ho tot.
Correcte, correcte.
Ah, perquè fent un incís amb aquesta història, sí, van haver la setmana passada de fer un estudi per saber per què les empreses marxaven de Lleida cap a Fraga. I van arribar a la conclusió de que era pels primer pels impostos i després pels tràmits administratius que són rebuscats, llargs i nombrosos. Vaig pensar, home, a l'any 22 que haguem de fer un estudi per arribar a aquesta conclusió, que crec que sabem tots, doncs per això és el mateix, Josep Ramon, igual.
Tota la vida jo recordo que es parla de simplificar la burocràcia, sí, sí, la finestreta única, i ara que tenim la informatització, que se suposa que facilitaria totes aquestes coses, tot el contrari, seria encara més farragós, perquè ara, si no tens el programa adequat, la P no sé què...
I l'assignatura digital, i el certificat digital, i ben instal·lat a l'ordinador, i vigila no canvies de navegador, o s'actualitzi, que et deixa de funcionar.
Correcte. Si a més això l'he patit en car pròpia, això que per poder tenir l'assignatura digital havies de fer la reunió presencial perquè t'ho donessin la digital, sí, amb la qual va ser una espècie de dir, ostres, això costa tant, però en fi, exactament. Malauradament, el que has dit molt bé, això tampoc canviarà, com les guerres, per desgràcia les tenim, la burocràcia és la senyora Irregne. I per acabar, recordant pues, que aquest baluar és un bon testimoni de lo que és aquesta arquitectura militar. El projecte potser en alguns moments quedarà alguna cosa que no ens agradarà, perquè una part que se va desllevissar de la muralla quedaran uns gavions de pedres que se taparan amb el temps, però és bastant respectuós en tot el que és aquesta estructura. Probablement el que jo discreparia més és l'acabament d'aquestes troneres, és a dir, el que separa els espais per on estan els canons, que per evitar els impactes de la terra, dels projectils, se ficaven, eren de terra. I ara, per intentar donar una imatge més neta, doncs se faran de pedres, amb la qual penso que això intentarem des de l'associació convèncer que es pugui modificar aquest projecte. I, per acabar, recordar que aquest magnífic baluart, que té, a més, envoltat tota una fortificació per davant seu, que acaba amb un esplèndid sortint, que es diu la punta de diamant, que està sobre pràcticament de l'església de Sant Martí, que és la joia de la... o sigui, el que és la potència de la fortificació del castell del rei, és tots aquests elements, i doncs se veu més bé la dimensió que tenia aquesta fortificació. Recordem que el baluard del rei també, al mateix temps, servia per protegir l'accés al castell principal, perquè el castell principal, anant cap a la Porta de Lió i pujant des del Mercat del Pla cap a on està la catedral, queda tot l'accés per als que puguin pujar entre una mena de tenalla. En un costat estaria aquest baluard i en l'altre està la llengua de serp. Per tant, era molt difícil que la gent que pogués accedir-hi a la porta per aquest sentit, si venia amb males intencions, estava en dos focs. I per acabar, a la superfície del baluar aquest, hi ha un element singular que es va fer al segle XIX, quan estaven els francesos de Napoleó a casa nostra, que és una mena una mena no, és a dir, un parapet, que es diu en castellà un espaldón, en català seria un espaller, però és que és un terme poc utilitzada, i és al mig del baluar se col·loca una paret de tàpia, perquè també és així més absorbible, i que feia que el baluar quedés dividit en dos, de cara que si venien impactes de projectils d'un costat o de l'altre, no afectessin. Si caigués un projectil al mig, que en aquella època ja hi havia projectils que sortien metralla, podia afectar tots els defensors. D'aquesta manera, la meitat d'un costat quedava a salvo dels projectils que podien caure. És l'únic element d'aquest tipus que es conserva a Catalunya. Per tant, poca broma, i és un element que, valoradament, com està acabat en tàpia, no s'ha acabat de dir com s'acabarà de consolidar. Clar. Aprofito perquè també parlarem algun dia, però al final d'aquest mes hi ha un congrés de tàpia aquí al Pla d'Urgell per intentar recordar aquesta construcció tradicional de casa nostra i que ara molts arquitectes estan aprenent no solament a valorar-la, sinó fins i tot a fer-la un altre cop per les avantatges que té. I això seria una manera també de poder consolidar aquest element.
Joan Ramon González, tu que ja entens, jo crec que això ho tenim clar, que aquesta inversió, primer que arriba tard, que això ja ho tenim claríssim, la meitat s'haurà de destinar a rehabilitar coses que si en el seu moment s'haguessin mantingut no s'haurien de rehabilitar ara.
Bueno, en el cas concret d'aquest baluar, jo diria que no. És a dir, perquè el baluar està bastant bé i solament se va caure una part de la muralla de la zona sud-oest, que és la que va animar a impedir l'accés per baix, que és una de les parts que tocaven. jo diria que és una tercera part del pressupost que anirà a fer aquesta actuació, tal com tu deies, de lo que no s'havia fet. Per lo general, la resta és simplement, en aquest cas, per evitar que vagi més enllà, no? Lo que passa és que sí que hi ha una part que està associada al baluard que no se toca, que és quan se passa aquesta porta que deia de l'any 1709, la que permet accedir-hi cap al baluard i cap al castell del rei, ja dels dos túnels que té el baluard, hi ha un, el més emblemàtic, ara està tapat per una reixa, que és el que permetia als defensors baixar al segon nivell de defensa. Hi ha un altre que, si estan passada la porta, aquest està cegat perquè s'ha caigut part de la muralla que hi ha per fora. I aquesta part, que a més està encara, que si m'aguanto i que si caic, no se toca. Aquí sí que és el que no s'entén, en aquest cas. És a dir, que gastarem diners per evitar que caiguin més les coses, però allò que està més delicat, doncs aquí de moment no entra.
Clar, aquest és l'altre problema. Ja n'hem parlat alguna vegada, i si vols no, en tornarem a parlar, evidentment. El turó de la Seu Vella, doncs, ja fa anys que es batalla, primer perquè s'hi faci inversió per mantenir-lo, per millorar-lo, tot el tema del patrimoni de la humanitat de la UNESCO, etcètera, etcètera. Però, escolta, no et diré que seguim com fa anys, però és que el capítol d'inversions al turó de la Seu Vella és molt baix, però molt baix per part de tot, govern central, govern de la Generalitat i fins i tot Diputació i Ajuntament de Lleida. Clar, Diputació no sé fins a quin punt, Ajuntament de Lleida, doncs sí que, escolta, si no amb espècies, a vegades augmentar la vigilància, tenir-lo amb més consideració. Hi ha moltes coses que cal fer al turó de la Seu Vella.
Sí, totalment d'acord, exactament. És a dir, ara estem contents perquè al final s'ha aprovat aquest pressupost, que són 4-6 mil euros, que la gent diu, home, són molts diners.
Però és no res, eh?
Està, ara l'has dit, és a dir, de cara a les necessitats que té, i bueno, tot el que és la fortificació, que sempre ha estat la més deixada, i aquest baluart probablement és el que està relativament millor, però hem tingut el discurs de l'any passat, que va caure aquella part de la muralla, a la zona de l'auditori, per entendre'ns, a sobre, aquesta és un altre pressupost, i tota la part de la fora, de baix, de la, del parc de Santa Cecília, que, bueno, no es pot accedir-hi perquè estan a punt de caure les muralles, també, per tant...
El tema muralles, Joan Ramon, és el que hores d'ara requereix atenció més urgent?
Sí, sense cap dubte. Ha estat la gran... és un tòpic, però és la ventafocs del turó de la Seu Vella. Dels tres grans elements que té el turó, recordem, la catedral, el castell del rei i la fortalesa moderna. La fortalesa moderna, o muralles, com diem tots, és el castell principal, sempre ha quedat com en segon terme o tercer terme, perquè, clar, és una superfície molt gran, costa molt de mantenir, i sempre amb aquestes excuses de que és molt gran i costa molt de mantenir, no es fa res, amb el qual encara cada vegada no és que es faci més gran, sinó que cada vegada costa més perquè es va deteriorant. I després, políticament, a vegades s'ha apostat més, perquè queda més xulo apostar per la Seu Vella que no pas per una fortificació que llavors aplicava ideologia de dir, aquesta la van fer els francesos i Felip V i aquestes coses, i llavors alguns inclús diem, si cal, millor i tot, no? Però és l'error, perquè aquesta fortalesa és la que dona singularitat a la nostra Seu Vella i a la candidatura al patrimoni mundial.
No, i a més la història és la història, que hi farem? Ja no la podrem canviar, la passada.
No, primer que no la podem canviar. Per tant, el que hem de fer és mantenir aquests testimonis, ens agradi o no ens agradi. Però, torno a repetir, que el que li dona singularitat a la candidatura al patrimoni mundial és precisament aquesta fortificació que va suprimir tot el barri que hi havia al voltant d'una catedral esplèndida i magnífica, que per si sola ja no podria aconseguir la candidatura al patrimoni mundial, però gràcies a aquesta fortificació que va canviar totalment l'ús de la pròpia catedral i del seu entorn, doncs és el que li fa una total diferència respecte a d'altres catedrals. I això és el que, de cara al patrimoni mundial, és el que anirà a missa, valgui la redundància, perquè la UNESCO digui, ostres, veritablement això és una cosa especialment esplèndida que té Lleida i que se mereix, com, bueno, com de fet la candidatura que s'ha presentat ara, que es va fer la reforma, va anar en aquest sentit. La que va l'última que està esperant ara que li doni l'empenteta des de Madrid, i va en aquest sentit explicant totes aquestes històries tan tristes que
ha tingut el futur,
perquè al fi de comptes són històries de guerra, com dèiem abans, de destrucció, de patiment, però que aquests testimonis que ens han quedat, doncs, són els que hem de saber aprofitar amb el complement de les alegries, que és, doncs, una catedral esplèndida, amb un claustre, etcètera, que és aquesta, el que té la vida, no? Aquestes dos vessants de les coses.
Ara que parlaves d'aquesta espenteta que ens falta, doncs ja sabeu que des de COPE Lleida hem engegat una iniciativa, una acció, en la que volem recollir, ja que som la ràdio, doncs, de viva veu, les veus de la gent, Responent la pregunta, digue'ns què és per tu el turó de la Seu Vella. I podeu enviar amb un missatge de veu al nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180, missatges de veu d'uns 30 segons de durada, aproximadament. Escolta, què és per tu el turó de la Seu Vella? I n'hem rebut de tots, però n'hi ha alguns que són tòpics i que perquè siguin tòpics no vol dir que no s'hagin de dir. Escolta, si per tu és això, hi ha molta gent que et diu, escolta, jo és que quan torno, quan vec la silueta de la Seu Vella, doncs ja estic a casa. Bueno, aquest és un sentir molt majoritari, Joan Ramon, però bueno, n'hi ha d'altres, cadascú que expliqui el seu, només faltaria. Però justament això que apuntava el Joan Ramon ara, de hem de mantenir aquesta singularitat, perquè és que si no som un més de molts, i no, llavors sí que no anirem enlloc. No, han de ser diferents, i aquesta és la diferència que tenim, entre d'altres, però aquesta s'ha de potenciar i cuidar.
Sí, totalment d'acord.
En fi.
I benvinguda sigui aquesta campanya de la qual anirem parlant, i
sí,
que la gent s'animi a trucar i a passar als amics i coneguts que facin la seva aportació de la veu, i que segur, ja t'ho vaig dir al començament, i el nostre estimat director el David també, que el 99% segur que tots coincidiran,
sí,
en que és
sí,
el referent, el jo sóc a casa i aquestes coses, però ja està bé.
Però escolta, mira, he rebut un, entre molts missatges, un d'una nena petita, no sé quina edat té, però per la veu es nota, que sí, diu, no, la Seu Vella és la guardiana de la ciutat, ens vigila.
Veus, que xulo, molt bé.
Ah,
que guapo. M'agrada.
Bueno, veus, això cadascú sent el que sent, doncs ens ho envieu i ja està, totes són bones. Aquí sí que no hi ha una millor que una altra, totes són bones.
Exacte.
Perquè això és l'experiència de cadascú.
Correcte.
En fi, Joan Ramon González, dilluns vinent seguim parlant de bocins d'història.
Vinga, entès, ho seguirem.
Cuida't força.
Igualment, una abraçada.
Salut.
Adéu.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, va, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Veig aquí el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Veig aquí a la pantalla, amb un monitor. Encara les tertulis encara no les podem tenir aquí als estudis. Però, bueno, espero que ben aviat,
Molt bé.
Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Escolta, m'ha dit el Cosme, Xavi, pregunta-li al Xavi, no sé què, d'una caragolada aquest cap de setmana ja solidària, a veure si hi ha anat, si l'ha tastat, si estaven bé al punt els caragols o no.
Sí, home, sí, el barri no, el Romé, vam fer caragolada solidària pels xiquets del síndrome de Down.
Estaven ben fets, els caragols?
Sí, home, sí. Digui al Cosme que tranquil, que no es fiqui nerviós. No, molt bé, molt bé. Sí.
Escolta, Xavi, ara és curiositat, Mane. Això. Tu, sí. quantes vegades... Això és curiositat. Quantes vegades a l'any menges caragols?
Ui, moltes. Massa vegades, te diria ja. Perquè sempre que me conviden, a menjar caragols. Digues,
claro.
No hi ha res més que en aquest moment que caragols. Home, però tu ho podies dir, sí, home,
claro.
Sí, et podria dir, te podria assessorar, tot el que vulguis, però per dir que són tants, sí, moltes vegades. Però bueno,
però jo també
benvingut sigui,
jo també
benvingut sigui.
Sí, jo també ho pensaria, això, Xavi. Sí. Vanessa, si tu convides un cap de setmana al Xavi Pérez, i et donen llibertat per tirar el menú, què li faràs?
No, Xavi, caragols no.
Ah, no?
No.
O pues jo li faria caragols sempre, clar.
Claro, veus?
Pues què li faries, a veure?
Caragols pels que venen de fora a visitar-nos, que coneguin la gastronomia de Lleida, però els de Lleida que ja estem...
No,
molt a...
Vanessa, però allò un diumenge allò amb confiança, eh? quatre asseguts de taula, i ve el Xavi Pérez. No li faris caragols?
A mi m'encanten, eh?
Vull dir, veu, ja està.
M'encanten.
Ja està.
Però segurament li faria una altra cosa.
Vale. Sí. Bueno, també va bé anar canviant. Escolteu, que hi ha resultats interessants aquest cap de setmana. Amb hoquei femení, el Vilassant es va imposar al Sant Cugat 8-0 i ens està començant a mal acostumar. La veritat és que les noies del Vilassant apunten molt ala. Però molt ala, i per tant ens mal acostumen. Amb hoquei masculí, el partit que havia desplaçat la setmana passada el Lleida Llista va per davant del Girona 3-1 i el d'aquesta jornada el tenen aquest dimecres davant del Calafell aquí a l'11 de setembre.
Sí, mal dia per jugar.
Sí, no?
Sí, mal dia.
A més, a les 9 del vespre, dimecres a les 9 del vespre.
Per això, hi ha algú fora a la tele i no pot ser.
I el Força Lleida també juga dimecres.
Pues és que, clar, no està ben pensat, això, no ho sé. Amb futbol femení, la EM treu un punt davant de l'Espanyol, que així us pot semblar curt, però és un gran resultat perquè l'Espanyol femení és quart a la classificació i l'AM són cinquenes. Per tant, és rival directe, segueixen a un punt. A més, el Logroño, que van terceres, van perdre. Per tant, l'AM està a dos punts de la tercera posició amb un partit menys. Per tant, segueixen molt ben col·locades les noies del Requesens. Eh? De moment, gran temporada. Jo parlava amb alguna jugadora i li dic, jo crec que esteu... O sigui, per mi, crec que esteu fent més bona temporada aquesta que la passada, que va ser espectacular. Però, clar, aquesta ja us coneixen. I, per tant, ja no vas, no?, com les novates als diferents camps. No, ja saben qui són, eh? Que s'ha de posar en valor els resultats que estan traient. En futbol masculí, el Lleida Esportiu, doncs res, 1-0 a Terol, Xavi.
Sí, no, és el que diem, el dilluns passat miràvem cap dalt,
sí.
I ara d'avui hem de començar a mirar cap baix. Vull dir que atenció amb el tema, és que està tan ajustat això de la classificació que una ensopegada com aquesta que ens hagués anat bé poder treure algun puntet, per almenys del camp del Terol, malgrat sigui el líder, però no ho vam poder. Vull dir, llavors, atenció amb el tema, perquè són 5 punts per baix, eh? I això no ens podem adormir. Sí que venen dos partits a casa ara, però bueno...
Ja entrava dins de les quinieles.
Sí,
no
sí,
treure bueno, un bon resultat davant del líder, però el Lleida Esportiu, malgrat tot el que l'ha envoltat, és un dels equips que jo crec que havia d'aspirar a intentar estar per dalt.
Per això t'ho dic que no.
O sigui, amb els de dalt s'ha de treure punts, eh? Si amb els de dalt
això,
no treus,
això,
no arribes.
No arribarem a temps, sinó.
Clar.
Saltarà poquet, però no arribarem a temps, si no s'adormim.
Per cert, no hi ha hagut cap episodi estrany, extraesportiu, aquesta setmana?
No.
No hi ha notícies aquesta setmana?
No, des que aquesta setmana estan una mica tranquils, ja va bé, hi ha una mica de tranquil·litat, però
sí.
No està tot al sac i ben lligat.
No, encara, ja ho sé, no. Hi ha una sensació de que... D'això de les dues directives...
Dels dos clubs,
que no saps ben bé què està passant.
Per això ho dic, que no està tot ben clar i ben lligat i, per tant, haurem de patir fins a l'última hora.
Ja és difícil, Vanessa, portar un club, doncs ara imagina't dos, que ja no saps aquí qui és qui.
Pregunta-li a la Vanessa.
No m'agradaria estar a la pell de cap dels dos.
De cap dels dos?
De cap dels dos.
No.
De uns menys que dels altres, sí. Però... No m'agradaria estar amb aquest jaleo, no.
Jo reitero, en les properes setmanes intentarem parlar o amb Javaloyes o amb el president... Sí, perquè a mi segueix sense quadrar... A veure, segueix sense quadrar-me. Ull, no em malentengueu, eh? Vull dir que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui amb els seus diners. Però fer-te càrrec d'un club que a priori té un deute de... Diuen, perquè tampoc ho sabem oficialment, però diuen, i anem a fiar-nos d'això, prop dels 5 milions d'euros a segona ref, doncs jo què vols que et digui? I, jo no ho sé. O els guanyes molt fàcil o no ho sé.
On hi tens molts.
On tens molts, clar.
Bueno, jo crec que és una mentalitat més empresarial que esportiva i així ho han dit des del principi. No, jo crec que hem de deixar treballar també i donar però... el benefici del dubte. O sigui,
sí, no, Vanessa, no dubto.
Un moment. L'alternativa quina era?
No, l'alternativa era la desaparició.
Doncs donem un benefici del dubte a unes persones que han volgut salvar aquesta situació. Només per això jo crec que tenen el benefici del dubte.
No, sí, jo li dono el benefici del dubte i els hi agraeixo. No vaig per aquí. Vaig per dir de... que parlem de molts diners, eh? Això va...
D'acord, per això els empresaris que, com el Luis Pereira, estan acostumats a comprar empreses que estan en bancarrota i ell creu que aquest equip o aquest club té possibilitats d'estar més amunt i guanyar més diners, doncs és molt lícit aquesta postura.
Sí, totalment. Un oient m'apuntava aquest cap de setmana, em va enviar un missatge, l'he vist aquest dilluns, aquest matí vull dir, que pretenen, que pot ser que pretenguin sanejar una mica el club per tornar-lo a vendre.
Potser sí. Potser sí, però torna a dir el mateix. I no és lícit, això?
Sí, no, que no dic que no sigui lícit. Però, saps, si al final és això, també m'agradaria saber-ho.
D'acord, però jo he tingut l'oportunitat de parlar amb el Luis Pereira i amb el Vicente.
I què tal?
I no se n'han amagat, això. Vull dir, ells compren una empresa en bancarrota per 5 milions d'euros amb l'objectiu d'en uns anys vendre-la per 20.
Ahà.
I és un objectiu empresarial molt lícit.
Escolta, Xavi, si l'objectiu és que d'aquí 2 o 3 anys puguin vendre el Lleida Esportiu a segona A, ja els hi deixem fer, eh?
Clar, sí. és aquest l'objectiu que tenen.
Si és així, sí, però jo no crec que sigui això, eh?
Xavi!
Però bueno, mane.
Xavi,
tu... dir el mateix. L'alternativa quina era?
No, la desaparició, que encara era més problemàtica.
Doncs intentem donar una mica un vot de confiança. No ho sé, jo és el que penso. Al final, si no hi havia una altra alternativa, doncs almenys pensem que hi ha gent que vol salvar aquest club amb un objectiu empresarial, perfecte, doncs, però bueno, però el salvaran, no?
O sigui, sí. Reitero, que jo no, cap objecció amb això, ni molt menys, i és el que diu la Vanessa, vull dir, anàvem, perquè això ho hem parlat aquí, que va haver un moment d'impàs la darrera setmana de gener en la que ja dèiem, o sigui, va haver un abandonament tal ja del camp d'esports que ja dubtàvem de que hagués futbol el següent cap de setmana, amb el qual era la desaparició. Vull dir que ara ja ens n'hem oblidat, fa 6 setmanes d'això, eh? O sigui, la situació va ser molt dolenta i molt crítica. La situació ha millorat, però seguim a... Home, no cuidados intensius, si voleu el símil, però estem a planta, de l'hospital. A planta. Escolteu, en bàsquet femení, les noies de la Seu han guanyat un partit 39-45. O les defenses van funcionar molt bé, o estaven desencertades als tirs, eh?
Sí, estan adormits els dos.
Sí, per això et dic, eh? Dir
que... Perquè això és un resultat de minibàsquet.
Bueno, de mitja... Sí. El tercer quart, per exemple, el Cadí La Seu va perdre 12-2 al tercer quart i el darrer van guanyar 7-17, però poca broma, al tercer quart. Poques cistelles hi va haver aquí.
Per això ho dic, és un partit de minibàsquet. Estan una mica adormides tothom.
I el força...
Però bueno, benvingut sigui, també. Eh?
Sí. Exacte.
I el Força... Mira, no, no, això, és victòria. És victòria, només era curiositat. I el Força Lleida, victòria de prestigi ahir diumenge davant del Tau Castelló, 80-71.
Sí, però se nos escapa el més important que podíem tindre. Crec que se nos escapa jugar la Copa de la Reina o una cosa d'aquestes. I...
Príncep.
Tot el príncep, doncs bueno, pues se nos escapa això i és una llàstima, perquè la campanya que s'està fent era força bona, però bueno, no s'ha acabat i encara podem lluitar per més coses.
Però és matemàtic, ja, això?
Sí, jo crec que sí.
Ja no, sí, perquè hauríem de tenir un bàsquet a veure 85 punts amb Melilla, crec.
Clar, sí. Clar. Bueno, Déu-n'hi-do. I, escolteu, amb vòlei.
Vanessa... Molt bé, la Vanessa està que se surten.
No, perquè és que, a més, fixa't que el Balafia Volley va guanyar 1-3 a la seva visita a Olot, que la seva presidenta, la Vanessa aquí, ja va dir, vale, sí, estan a la meitat de la classificació, però que sempre ens costa treure els partits allí. Vau cedir un set, 1-3, però el Mundet va calcar el resultat. També va cedir un set, per tant, seguiu líders.
Seguim líders, sí. Ja us vaig dir que el partit de dissabte a Olot era dificilíssim. Així va ser, perquè la grada era ensordidora. Vull dir, si poseu el partit per YouTube, sentireu els crits que hi havia a la grada. I tot i així ens vam refer i vam fer un molt bon partit, excepte en el tercer set, que ens vam desconnectar una mica, però després dels pontejos ja parlem per si sols. Estic molt contenta perquè virtualment ja estem a la fase d'ascens. Dissabte juguem a casa contra Manresa i ja podem certificar matemàticament que estarem a la fase d'ascens. I la veritat, avui sí que estic molt contenta.
Aviam...
Mira si està contenta la Vanessa, que l'altre dia se'n va anar a Turisme de Lleida a buscar patrocini, ja, perquè l'ajudin per tirar més endavant, segura.
Home, clar, jo suposo que, Vanessa, hem de començar a fer números ja per la temporada vinent.
Sí, no t'ho dic com a fer.
Ja fa mesos que els faig els números.
Ja. Però,
és que això no es treballa d'un dia per l'altre.
Clar.
Molts dies.
Aviam, sí. Després de... O sigui, us queden tres partits.
Sí.
Tres partits. Torna'm a recordar, el primer puja directe?
No, els dos primers van amb una fase
d'ascens. Van amb una fase d'ascens.
Sí. Que són tres grups, per tant, dos equips de cada grup. Som sis equips que jugarem una fase d'ascens. En aquesta fase d'ascens, els dos que arriben a la final aconsegueixen plaça per pujar a Superliga 2.
O sigui, total, que està difícil, encara?
Home, clar, és que no, això no està fet, eh? Vull dir, lo difícil és estar en una fase d'ascens, estarem, si tot va bé, i jugar una fase d'ascens és molt difícil perquè jugues cinc partits en tres dies. Vull dir que,
cinc partits en tres dies. Clar, anava a preguntar, pensava que volia dir que tindríem vòlei quatre setmanes més. No, això es fa tot ràpid.
Això es fa el 22, 23 i 24 d'abril i Lleida, nosaltres ens postulem com a candidats per organitzar-la.
Es juga tot a les mateixes pistes o hi ha punts diferents?
No, tota la mateixa pista, un divendres, un dissabte i un diumenge.
I a veure, ara, presumible, és igual si quedeu primers o segons?
No, si quedes primer tens millor sorteig.
Val.
I a part ets campió de la Lliga, que no està malament.
Sí, i contra quants equips heu de lluitar? Tot això, estem tirant les campanes al vol, vull dir que encara no és matemàtic, però anem a suposar que sí. Anem a suposar que sí.
A la fase d'ascens es fan dos grups de tres equips cada grup, llavors els dos primers de cada grup passen a les semifinals i de semifinals a finals.
O sigui, que teniu dos partits de la lligueta del grup, per entendre'ns,
sí,
després la semifinal i després guanyar la final, no?
Exacte.
Has vist que ràpid que t'ho hagi solucionat, això?
Sí, per això que no és tan fàcil, però s'ha de treballar en l'hipotètic escenari que ho aconsegueixis, perquè això no es treballa d'un dia per l'altre.
Clar, en l'hipotètic escenari, vosaltres ara esteu a primera divisió masculina, grup B.
Mm.
Si ascendiu, on aneu a parar?
És a Superliga 2, que és una segona A de futbol.
Superliga 2, que és una segona A.
Mm-hmm.
Déu-n'hi-do, eh? A nivell català o a nivell nacional, ja?
A nivell estatal, sí.
O sigui, desplaçaments.
Sí, com ara, també. Ara també tenim un grup estatal, el que passa que ho divideixen entre... entre zones, per entendre'ns, però en el Superliga 2 també hi ha tres grups, vale. I també ho divideixen entre zones. Llavors te toque Catalunya, València, Balears, normalment, i algun equip de Canàries.
Apa, ja. Bueno, si el viatget a Canàries, vaja. Bueno.
Sí.
Déu-n'hi-do. Bueno, és igual, eh? De totes maneres, si el proper, la propera, el proper cap de setmana guanyeu el vostre partit, faci el que faci l'Arenys, que és el, ara mateix el tercer, ja estareu matemàticament?
Sí, dissabte si guanyem ja estarem matemàticament.
Vale. Doncs dissabte s'ho juguen a casa, s'ho juguen el primer, la primera bola de partit, eh? El Balàfia Vòlei davant del Manresa dissabte a les 4 de la tarda. No és mala hora per anar a veure el vòlei i donar-los suport. És un dels primers equips lleidatans que es comença a jugar alguna cosa important de final de temporada. Per tant, escolteu, dissabte a les 4 de la tarda, a les 6 fora, amb dues horetes fora.
Sí, no ho dic mai, però avui aprofitaré l'antena perquè tothom que pugui, que vingui a animar-nos, perquè és un partit molt important, és un partit que podem aconseguir algo molt important per a nosaltres i per a l'esport de Lleida, i així que us animo a tots que vingueu a animar-nos.
Val. I aquest cap de setmana, Xavi, ha començat MotoGP. MotoGP, Moto3, Moto2, MotoGP. Sí. Cara i creu pels germans Márquez. Àlex Márquez no estava fent una mala cursa, però se'n va anar a terra. Sense conseqüències físiques.
Continua fent el mateix.
Sí, ara, que la Honda oficial sembla que és millor moto, crec que ha quedat... Sí. El circuit d'ahir era un circuit Ducati, dels últims anys,
sí.
I aviam, Pol Espargaró, que és company de Marc Márquez, va tenir, ell mateix ho va dir, un error de forçar massa al principi i es va quedar sense gomes al final, a part d'intentar recuperar ràpid la primera posició quan Bastianini el va passar i el va condemnar a una tercera posició, que perfecte, el podi, i Marc Márquez, cinquè. Aviam, el Marc el vaig veure a l'entrevista, relativament satisfet per la moto, però ell va dir tres vegades en un minut, però han quedat quatre pilots per damunt meu i, per tant, això ens ho hem de mirar.
Bueno, això és normal, acaba de començar el campionat i tothom té moltes ganes i hi ha gent que puja molt forta de baix, no? No serà un passeig militar, com si diu vulgarment, però bueno, Márquez va veure bona sintonia i va veure que està bastant recuperat de les seves lesions. Per tant, això és el que diu. I la moto, pues, comença que crec que al final l'han encertada i que va força bé. També t'he dit una cosa, Pol Espargaró crec que no guanyarà. És que tampoc no...
No el veus?
Lo veig una mica fluix, aquest noi, vull dir, per portar la moto que porta, eh?
Ja.
A lo millor amb una altra marca, potser te diria que sí, però portar una Honda avui en dia, ja ho va dir molta gent, que és molt, 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 però molt complicat.
Bueno, però sembla que la moto és més dòcil.
Sí, 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 sí. Bueno, pensa que l'han canviada tota, de la baix, aquesta moto, de lo que era l'any passat. Vull dir, s'ha fet un arreglo tremendo. Per tant, atenció amb el tema de Márquez, vale? Moto nova, tot nou, però, bueno, un cinquè puesto que acabem de començar, no? Sí. Un circuit que amb ell se li dona molt bé, aquest. Penseu que amb ell se li dona bé els circuits que van al revés de les agulles del rellotge, però, bueno, ja està bé, eh?
No, l'objectiu jo crec que era no caure i puntuar, aquest era el primer. Jo crec que això és claríssim. Evidentment, com que té el gen competitiu reforçadíssim, doncs vol quedar davant de tot, però per mi, després de tenir en compte que les últimes tres curses de l'any passat ja no les va fer, no ha pogut entrenar a la pretemporada, no caure era bàsic. I, escolta, tampoc va quedar tan lluny del primer, per tant...
No, per això jo penso que va fer molt bona cursa.
Ara, podem estar davant d'un any dels més oberts del campionat?
Jo crec que sí.
Va haver moltes motos, amb possibilitat de guanyar, i molts pilots ahir,
Bueno, això t'ho dic, jo crec que sí.
Enguany
serà un campionat obert, haurà un bon ventall, i, bueno, això serà més divertit per a l'espectador, vull dir, jo... Que veurem bones carreres.
Molt bé. Doncs recordeu, dissabte vinent a les 4 de la tarda al Juanjo Garra, pàrquing gratuït, s'aparca a la porta, o sigui que més fàcil no s'ho poden posar. El Balàfia Vòlei...
Te rep la Vanessa,
la Vanessa. El Balàfia Vòlei que es jugue ja matemàticament jugar la fase d'ascens, que això és força important pel territori. Doneu-los un cop de mà, va, que només cal anar allà i cridar una mica. Cridar, i aviam, res d'insultant i coses, i cridar donant suport. Que la gent no es confongui amb això, que ja ho heu vist, Sí, aquella història de Mèxic, que hi ha 17 morts en un partit de futbol, és intolerable, això, eh?
És una vergonya, o sigui, que passi això.
Vale que els russos i a Ucrània el que està passant...
Clar, una altra vergonya.
Però vergonya, que en un camp de futbol es morin 17 persones per jo què sé, per una falta o per un penal o perquè un ha vist mans i l'altre no, és tremendo, eh?
Molt tremendo. Bueno. I bueno, potser la condolència a les famílies...
Parlem de 17 morts, és que és increïble.
Per això ho dic.
O sigui, Vanessa, que la gent que vingui amb ganes d'animar i prou, eh? Els mals rotllos que se'ls deixin a fora, a casa.
Exacte.
Molt bé. Vanessa Ortega, escolta, que vagi bé dissabte.
Parlem dilluns, si tot va bé, amb bones notícies.
Vale, tu envia'm el missatge com sempre, eh?
Sí, ja te l'envio, no et preocupis.
Molt bé. Bueno, envia-la al grup, que així el veiem tots, eh? Gràcies, exacte. Vanessa. I Xavi Pérez, escolta, ja m'ha dit el Cosme que el primer dilluns d'abril que van cap a Madrid i l'últim d'abril a Barcelona, el Caragol Tour i tal. No sé si hi aniràs o no.
Sí, a millor sí. Vale. Nos escaparem amb algun viatge o altre.
Pues ja connectarem.
Si podem escapar.
Una abraçada als dos.
Igualment.
Bona setmana.
Igualment. Adéu.
Ànimo, Vanessa.
Gràcies, Xavi. Adéu. Adéu.
En fi, sóc el Ricard Álvarez, va, que ens plantem a les dues. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Segueixes ben informat aquí a la sintonia de la cadena COPE.